Esteu escoltant Catalunya Religió.
Diàlegs teològics, cicle de conferències de les parròquies de Crirei i de Sant Joan Baptista de Reus.
Bon vespre. Acostumem a ser puntuals a l'hora de començar i a l'hora d'acabar. Bon vespre, senyor arquebisbe. Venim del barri Gaudí a veure aquella petita capella i aquell grup fidels. I ara seguim amb aquells xerrades que enguany hem volgut fer amb la voluntat de que es vagi creant lives amb la dimensió d'implicar-se en l'Església, en les parròquies, i que tinguin els fonaments necessaris perquè això que volem fer tingui consistència tant espiritual com pedagògica com teològica. I com que també tenir consistència espiritual, començarem fent la pregària a la Mare de Déu. Abans, mentre va arribar el Gomets, us dic o recordo doncs que durant aquest curs hem tingut diferents xerrades els que veniu al curs habitualment, d'altres no vinguts, per això avui ho fem obert per tothom. Una sobre creiem en Déu que revela, quin Déu creiem. Sant Rafael Serra ens va fer una xerrada. L'altra, què significa evangelitzar, la va fer Sant Ignasi Oliver. Jesucrist i el regne de Déu va fer Sant Armand Puig. L'altura creient de la realitat la va fer la Mercè Cerdà. Viure segons l'esperit, la germana Rosa Ruiz, que avui també la tenim aquí. L'espiritualitat cristiana, la germana Teresa Rofes. L'acompanyament espiritual de Lluís Simón. Lectura creient de la crisi del Covid, Josep Gomis. L'art i la cultura, un diàleg amb el món, Andreu Muñoz. La parròquia, una realitat essencial, ho vaig fer jo mateix. L'Eucaristia, centre de la vida cristiana, Xavier Roig. Qüestions fronteres de la fe, Sant Serra. I avui demanàvem que el senyor arquebisbe ens parlés de l'església local. I encara ens queda pel dia 12 de maig una darrera, la germana Consol, sobre la dimensió missionera de l'església. Doncs dintre aquest cicle, qui ens mira per la l'església local, qui més veu pot fer, n'és el que n'és més responsable, el senyor arquebisbe. I aquesta setmana de la Mare de Déu de Montserrat, ahir, que celebràvem amb solemnitat, ens és fàcil dirigir-nos a ella dient junts l'Ave Maria. Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos. Venida sou vos entre totes les dones. Venida sou fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Com que el títol de Durant tot l'any posa diàlegs teològics, tinc una parella aquí al costat que permetrà que jo us pregunti o que podeu preguntar al final alguna cosa. Si voleu, del que ella diu, del que ell diu, o del que els podria interessar sobre l'Església, sobre una parròquia, sobre el paper dels laics dintre de les comunitats cristianes, com assumir responsabilitats, doncs que sigui motiu de conversa al final, si us sembla bé. Teniu el resum que ens ha fet aquí a la presentació i ara, doncs, gràcies, senyor arquebisbe.
Molt bé, molt bona tarda a tots i a totes, senyor rector, el senyor rector també de Sant Pere, veig, benvolguts i benvolgudes, germans i germanes, tots i totes. És un plaer ser aquest capvespre aquí a Sant Joan amb aquest tema, amb aquesta xerrada de diàlegs teològics que l'heu titulat avui parlar de l'església local. Mireu, la primera cosa que volia dir és que l'Església no està per damunt dels nostres caps, sinó que l'Església es concreta amb homes i dones, amb creients concrets. L'Església es constitueix gràcies a la fe, gràcies als homes i dones que creuen. I això és fonamental. I començo amb un text, ara aquests dies que està en notícia Hans King, aquest teòleg alemany que va fer tronar i ploure en determinats moments, però que té, després del Concili Vaticà II, va fer un llibre que pot ser dels menys coneguts en aquests moments, perquè després els varen ser coneguts els que van fer tronar i ploure. Però ell, després del Concili Vaticà II, el primer tractat sobre l'Església que hi va haver, almenys aquí a Occident, i podríem dir a tot el món, perquè si, però això sí que ho puc dir, el primer tractat sobre l'Església que hi va haver després del Vaticà II va ser el d'ell, que va aparèixer l'any 68, i es titula així, l'Església. I hi ha un moment en aquest tractat que diu això. Diu, l'Església es constitueix per gràcia de Déu mitjançant la fe. Una comunitat que no creu no és Església. L'Església no existeix en ella mateixa, sinó en les persones, els homes i dones creients concrets. Com que no hi ha un poble sense persones, ni un cos sense membres, així tampoc l'Església ho és sense creients. L'Església no neix simplement perquè Déu la crea, sinó perquè les persones que han de formar l'Església prenen la decisió que se'ls demana, la decisió radical per Déu i el seu regne. I aquesta decisió és la fe. Per tant, voldria començar dient això. L'Església local, perquè després aquí hem de precisar, o sigui, avui no venim a parlar dels laics o de les laiques, venim a parlar de l'Església local, el concepte d'Església local, almenys això és el que se'ns ha demanat. I podem dir, l'Església local, que és l'Església concreta en un determinat lloc, es constitueix gràcies a la fe de les persones, homes i dones creients concrets. Per tant, hem de dir, l'Església no està per damunt dels nostres caps. L'Església no és una entelèquia. L'Església no és... Perquè a vegades correm el perill de dir, mira, l'Església què és? Com si l'Església estés per damunt de nosaltres mateixos. L'Església es forma gràcies a la fe de les persones concretes que decideixen creure. I per tant, i aquí hi ha el concepte d'Església. El concepte d'Església, mireu, si mirem etimològicament la paraula Església, doncs eclesia, ve del grec, Església, ve del grec, eclesia, després va passar del llatí eclesia i del llatí va passar a les nostres llengües concretes. Eclesia vol dir assemblea. Per tant, vol dir trobada, vol dir reunió, grup. Això ho hem de tenir present, perquè, i fins i tot, jo diria aquí, per què acaba quallant aquesta paraula en la vida d'aquella primitiva comunitat cristiana? Per què acaba quallant la paraula eclesia? Per què acaba collant la paraula Església? Perquè també té les seves arrels a l'Antic Testament. A l'Antic Testament, quan es parla del poble de Déu, en definitiva es parla del mateix. Un poble, uns creients, un poble convocat. És la Kahal Yahvé de l'Antic Testament. Kahal Yahvé. Poble, assemblea del Senyor. El genitiu Yahvé indica doncs, que aquest poble no és una assemblea qualsevol, no és una assemblea per tractar altres qüestions, sinó que és una assemblea religiosa. Tenim textos magnífics a l'Antic Testament, no? Per exemple, quan es constitueix el poble al peu de la muntanya del Sinaí, allà al llibre del Deuteronomi. Diu, el dia que t'havies reunit en assemblea al peu de la muntanya, vas demanar al Senyor, el teu Déu, de no tornar a sentir aquella veu, etc. O bé el Senyor va donar les tauletes de pedra quan i aquell dia que us havíeu reunit en assemblea al peu de la muntanya. Per tant, hi ha aquest concepte bíblic que el tenim al llarg de tota la història de l'Antic Testament. El poble, l'assemblea de Déu, l'assemblea del Senyor, Kahal Yahvé. El concepte Kahal, que vol dir reunió, assemblea, trobada, ve del verb kol, amb hebreu, que vol dir cridar. O sigui, el poble cridat pel Senyor. És la crida. O sigui, per tant, el poble que respon a la crida, que respon a la crida del Senyor. Per tant, en aquí el concepte església, doncs ja ens està parlant d'una assemblea concreta, d'una assemblea determinada, d'aquells que se senten cridats o convocats, no? O sigui, és la convocació dels creients, d'aquells que són cridats pel Senyor. I aquest concepte que el tenim ja a l'Antic Testament, després qualla molt en la primitiva església i acaba, doncs, el gran concepte, jo diria, neotestamentari, el gran concepte, doncs, que tenim per designar l'Església és que és poble de Déu, assemblea del Senyor. Fixeu-vos, és tan interessant veure això que només en el Nou Testament la paraula poble de Déu apareix un munt de vegades, el concepte poble de Déu. Només una sola vegada apareix poble de Crist a la carta als Romans. Per què? Perquè ja és una frase feta que ens ve del mateix Antic Testament. És interessant anar veient això. Per tant, què vull dir? Aquesta afirmació central. L'Església es concreta en la realitat concreta de les comunitats cristianes. De les comunitats cristianes. I què fa la primitiva Església? Doncs mira, va fent aquesta convocació a aquells creients concrets, predica a l'església de Corint, a l'església de Roma, a l'església de Jerusalem. Són aquelles assemblees del Senyor concretes, específiques, d'aquells creients. Aquesta és, aquí hi ha in nuce, podríem dir, el concepte d'església local, que és el que m'heu demanat, de dir què és l'església local. Doncs l'església reunida en assemblea, no al peu de la muntanya del Sinaí com a l'Antic Testament, però l'església reunida en assemblea en el lloc que sigui, a Corint, a Tessalònica, a Roma, aquí a Reus. Aquí a Reus. Aquí tenim el veritable concepte. També vull especificar que així ara en la nostra església el concepte propi i genuí d'església local és la diòcesi. És la diòcesi. És l'església amb el seu bisbe, amb els seus preveres i diaques, amb tot el poble sant de Déu en definitiva, amb tots aquells que són cridats a la fe i a viure l'esperança, i que, per tant, podem parlar l'Església i podem dir l'Església que pelegrina a Tarragona, l'Església que pelegrina a Lleida. O sigui, el concepte d'església local, fins i tot el dret canònic així ens ho explicita, és la realitat diocesana, que després la realitat diocesana es concreta en cada comunitat concreta, amb el seu prevere, amb els seus preveres i diaques, units al bisbe, naturalment, però que formen aquella comunitat concreta, perquè després està clar, la realitat eclesial s'ha d'anar desenvolupant en el seguit de les situacions i de les realitats concretes. Fins i tot és interessant veure com en la primitiva església, doncs, que és una església de ciutats, o sigui, la primitiva església és molt urbana, no serà fins al segle IV que penetrarà en el món rural. I el ser, aquesta església tan urbana, o sigui, com es desenvolupa l'església en el segle I? Doncs mira, a partir de la xarxa de les grans ciutats, amb aquella autopista que era el mar Mediterrani, perquè és una veritable... Fixeu-vos que mai més, des de la caiguda de l'Imperi Romà, no hem tingut, doncs, un mar Mediterrani tan unificat com ho va ser el segle I. I d'aquí la ràpida expansió del cristianisme. El cristianisme aprofita les xarxes comercials, les xarxes que li dona el mateix imperi, per desenvolupar-se a on? En les grans ciutats. I en aquí comença, doncs, les grans comunitats locals, grans o petites, perquè de fet eren ben pocs, però d'aquí es va expandint. I són les comunitats locals, doncs, mi segon. Quan en tenim de manera fefaent, sabem, doncs, el martiri de Sant Fructuós, al segle III, no? Això és l'església local. El concepte d'església local l'hem de veure, doncs, des d'aquesta perspectiva. I a redós del concepte o de la noció de poble de Déu. El Vaticà II, a vegades, però, hem volgut concretar tant aquest concepte de dir, són les persones concretes, però no, aquest poble és de Déu. Aquest poble té un cordó umbilical, que és el Senyor, i en el cas cristià és la mateixa Santíssima Trinitat. Mireu, a mi una de les coses, quan vaig començar a estudiar aquests temes, que era estudiant al seminari, una de les coses que em va sobtar més del Concili Vaticà II va ser que quan el Concili havia de parlar de l'Església o de la missió de l'Església, perquè ho fa així, comença parlant de la Santíssima Trinitat. Comença parlant de la Santíssima Trinitat. Comença parlant de Déu Pare, que per amor, doncs, crea el món, que després, doncs, bé, tota la història de la salvació, o sigui, la Trinitat, comença a parlar de la Santíssima Trinitat en el marc de la història de la salvació. I que arriba un moment que, doncs, mira, la missió de Crist i, finalment, el do de l'Esperit. I en aquí lliga amb l'Església. Això és el que fa el Concili quan ha de parlar de l'Església i quan ha de parlar de la seva missió, perquè el decret sobre l'activitat missionera de l'Església, del Vaticà II, també té el mateix. Això em va sobtar, em va d'alguna manera capficar positivament per dir el cordó umbilical de l'Església. O sigui, l'Església no és una comunitat qualsevol, mira, que jo me lo guiso, jo me lo como, sinó que la raó de ser de l'Església és el misteri de Déu. La raó de ser de l'Església és Déu, que per amor ens ho ha donat tot. I per això, doncs, quan el Concili Vaticà II comença a parlar de l'Església, parla de la història de la salvació. Hi ha un moment, que ja és el número 2 d'aquesta Constitució, diu, aquesta Església, l'Església Santa de Déu, diu, prefigurada, hi ha uns verbs que allò que et queden, no? Et queden. Diu, prefigurada des de que el món és món. O sigui, des de la creació del món. Aquí és molt... Tenim textos dels pares antics de l'Església que subratllen, no? Diu, es fan aquestes preguntes als pares. Diu, si Crist és la nostra salvació, per què ha tardat tant a venir? Per què ha tardat tant a venir? I això que es pensaven que la creació del món doncs feia 4 dies, eh? Si haguessin sabut tot el tema científic del Big Bang i de totes les històries, encara haurien quedat més aterrats aquests pares antics. Però si Crist és la nostra salvació, per què ha tardat tant a venir? I la resposta és, doncs, perquè hi ha hagut una preparació. Déu ha preparat molt bé les coses. I per tant l'Església, la realitat de l'Església, ja estava prefigurada des del moment de la creació del món. I diu, prefigurada des de que el món és món. Preparada admirablement al llarg de tot l'Antic Testament. Ho hem vist fa uns moments. El concepte el tenim a l'Antic Testament. Kahal Yahweh, assemblea de Déu, assemblea del Senyor. El poble reunit en assemblea del Senyor al peu de la muntanya del Sinaí, aquesta imatge paradigmàtica de l'Antic Testament. Per tant, preparada admirablement al llarg de l'Antic Testament. Després, naturalment, un altre verb, constituïda en Crist. Un altre encara, manifestada pel do de l'Esperit. Fixeu-vos que és la visió lineal de tota la història de la salvació. Repeteixo, prefigurada al moment de la creació, preparada admirablement a l'Antic Testament, constituïda en Crist, manifestada pel do de l'Esperit, la fusió de l'Esperit el dia de Pentecosta. I l'únic verb que està en futur és l'últim, i es consumarà, arribarà a la seva plenitud a la fi del temps. Aquesta és la visió dels pares antics, aquesta és la visió del Concili Vaticà II. Després parlarà de poble de Déu. És aquest poble que ha estat prefigurat, preparat, constituït, manifestat i que culminarà en la plenitud. Aquí hi ha el concepte genuí i clar d'Església. No podem perdre aquesta perspectiva. A vegades, després del Concili Vaticà II, mireu, sabeu què ens ha passat? Que hem anat, agafant els documents del Concili, parlant de l'Església, ens hem anat de dret al capítol segon, poble de Déu, i hem obviat el cordó umbilical d'aquest poble, que és el misteri de Déu. Aquest poble és constituït per Déu, pel Senyor. I per tant, el Vaticà II molt bé ens centra la realitat del poble de Déu parlant-nos de la Trinitat, de la Santíssima Trinitat en la història. Aquí, naturalment, dir que l'Església és poble, poble de Déu, doncs aquí manifestem també d'una manera molt fefaent el valor antropològic de l'Església. És allò que deia abans, l'Església no està per damunt dels nostres caps. L'Església és una realitat d'homes i dones concrets, amb les seves grandeses, amb les seves misèries, amb les seves llums, amb les seves ombres. Això a vegades no en som prou conscients. Davant dels escàndols que podem veure en la vida de l'Església, davant l'antitestimoni que podem tenir, a vegades obviem que l'Església, molt bé, creiem, quan fem l'afirmació del credo, diem, crec en la Santa Església. Això és una afirmació de fe, no hem de dir crec en l'Església pecadora, perquè ja ho sabem tots que és pecadora. Això no és cap afirmació de fe, dir que hi ha pecat en l'Església. Fixeu-vos, posem l'accent en la santedat, perquè en l'Església trobem la paraula de Déu i les coses santes, el misteri de Déu, i també trobem testimonis fefaents d'aquesta santedat. I per tant fem aquesta afirma, ens veiem obligats a fer aquesta afirmació de que l'Església és santa, perquè hi ha doncs, el més sant i el sant dels sants, hi ha la paraula de Déu i els sagraments, les realitats santes que ens unim els creients en el que en diem la comunió dels sants. Però l'Església és amb les seves grandeses i amb les seves misèries, amb les seves realitats concretes. I per tant, aquí hem de subratllar i hem d'insistir en aquest punt. Està formada per homes i dones, santa necessitada de purificació. I ho manifesta això, l'expressió, el concepte poble de Déu, que l'havíem obviat i que l'hem recuperat a partir del Vaticà II, però el tenim a la litúrgia. Si agafeu el missal romà, el missal que serveix per resar, per celebrar l'Eucaristia, tenim pregària, aquí tenim un, ara veig que tenim un especialista aquí en litúrgia, que és el senyor rector d'aquí de Crirrei, però i que ens ho explicaria molt més bé ell que un servidor. Tenim expressions en el missal romà que ens venen de l'antigor cristiana, oracions col·lectes, per exemple, del missal, que ens venen de l'antigor cristiana i que parlen del concepte poble, el teu poble. Perdona, Senyor, les culpes del teu poble. Són expressions que ens venen de l'antigor i que quan surt aquesta expressió poble, poble de Déu, doncs indica la necessitat de purificació d'aquest poble. Per exemple, tenim expressions precioses sobre aquest punt durant la Quaresma. Tenim expressions i que ens venen del segle V, ens poden venir perfectament. Per tant, aquí tenim una riquesa impressionant, no? Què manifesta també dir que l'Església és poble, o poble de Déu? Manifesta la igualtat de tots. Manifesta la igualtat de tots. Manifesta que tots tenim la mateixa dignitat pel baptisme. Hi ha una diferenciació ministerial, certament. Mira, a mi m'ha tocat fer de bisbe, el servei de la successió apostòlica, i després, mira, hi ha els preveres, hi ha els diaques, també hi ha la vida consagrada. Però fixeu-vos, aquest ministeri tan sols té sentit dins la comunió de tot el poble de Déu. Dins la comunió de tot el poble de Déu. La missió específica i delicada que tenen els pastors en la vida de l'Església és d'exercir de mestres autèntics de quelcom que no és d'ells, sinó de quelcom que és donat a tot el poble de Déu. Mireu, hi ha uns textos preciosos de Sant Lleó el Gran. Recordo ara, per exemple, un sermó de la nit de Nadal que diu: recorda, oh cristià, quina és la teva dignitat. Recorda, oh cristià, quina és la teva dignitat. Jo crec que hauríem de ser més conscients d'això. O sigui, la igualtat ontològica de tots els batejats pel fet, doncs, mira, de formar, i que això fa que formem tots part d'un poble. I d'aquí ve la missió específica dels laics. De tots, o sigui, hauríem de dir, la missió de tots els membres del poble de Déu, que és evangelitzar, que és fer present l'Evangeli de Jesús en els nostres ambients, ens pertany pel fet de ser membres d'aquest poble, pel fet de ser batejats i membres del poble de Déu. I per tant, és allò que diu el Papa Francesc a l'Evangeli. Certament que després hi ha una diferenciació ministerial, però el Vaticà II també té molta cura en dir, per exemple, ja, encara en aquest capítol primer de la Constitució sobre l'Església, diu l'Esperit Sant, hi ha un moment que diu això, en el número 4, si no recordo malament, diu l'Esperit Sant edifica i unifica en la comunió i en el ministeri. Edifica i unifica. I què podríem dir aquí? La prioritat és la comunió, perquè el ministeri específic de fer de bisbe està al servei d'aquesta comunió. No oblidem això, no obviem això. La missió delicada i específica dels que, en definitiva, en l'Església han d'anar al davant és d'exercir de mestres de quelcom que ha estat donat a tot el poble de Déu. Bé, anem seguint, perquè aquí potser hi estarem, ja ha passat gairebé mitja hora, poder no acabarem, tots els apunts que tenia aquí posats. Tot just estic aquí, acabem de desenvolupar el punt 3, si és que teniu l'esquema que havia repartit prèviament. Però bé, em sembla que és interessant anar veient tot això. El concepte de comunió. Mireu, també s'ha parlat molt que l'Església ha de ser comunió, està clar? Comunió de creients, comunió de fidels. Aquest és el concepte genuí també d'Església local. D'Església local. Però comunió no equival merament a comunitat. La comunió és quelcom més gran que la mera comunitat. La comunitat l'hem de formar, però aquesta comunitat ha d'estar en comunió. I per què? Per lo mateix que hem dit abans. Aquesta comunió és comunió amb Déu, comunió amb les realitats santes, comunió amb tot allò quelcom i genuí que ens dona, doncs, que ens aporta la fe i que ens aporta, doncs, el fet de ser persones creients en Crist i amb el do del seu esperit. Per tant, aquesta comunió és a imatge de la comunió de la Santíssima Trinitat. L'Església, en definitiva, no és una comunitat, mira, que ens hem de trobar i hem de decidir entre tots el que hem de fer. Sí, molt bé, hi haurà coses que sí que haurem de decidir entre tots el que hem de fer a la llum de l'esperit. Però abans de tot, aquesta comunitat esdevé i ha d'expressar la comunió trinitària. L'Església, en definitiva, és icona de la Santíssima Trinitat. I hem de reflectir allò que diu el mateix concili, que diu l'Església acaba... Quan ha parlat del do del Pare, de la missió del Fill i del do de l'Esperit, acaba dient, en definitiva, l'Església és una comunitat reunida pel do del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Citant un text de Sant Cebrià de Cartago, una mica lliurement el cita. Però, en definitiva, l'Església és això. Aquí, els bisbes de Catalunya, en aquell document, suposo que algú us n'haurà parlat, o aquí a la parròquia potser fins i tot l'heu treballat, hi ha un moment que aquest document és amb motiu dels 25 anys del Concili Tarraconense, el van publicar el gener passat. Hi ha un moment que parlem de una mentalitat i una espiritualitat de comunió, al·ludint al número 120 del Concili Provincial Tarraconense. O sigui, hem de treballar hem d'anar treballant entre tots, no? Per una espiritualitat de comunió. Aquest treball requereix l'esperit de comunió i de pertinença a l'Església. Aquest esperit ha d'escampar-se i deformar-se en un moment en què un fort corrent individualista travessa la societat i la cultura i aconsegueix d'ocupar espais dins l'Església. L'exaltació del jo, dels drets de decisió de l'individu, afebleix i dispersa notablement les relacions i els vincles interpersonals i ofega una acció eclesial oberta i dinàmica. El sentit d'Església va estretament lligat amb l'adhesió a l'Evangeli, de manera que l'un no pot existir sense l'altre. Aquest trobament, en definitiva, amb l'Evangeli, que implica doncs, una espiritualitat de comunió. Això és el que remarcàvem. I, en definitiva, si ara passem d'aquest document nostre dels bisbes de fa un parell de mesos o tres, passem al Nou Testament, doncs mireu, trobem el mateix. Agafeu el llibre dels Actes dels Apòstols i mireu la vida dels primers cristians. Mireu la vida, doncs, agafeu, per exemple, Actes 2, o Actes 4, quan es parla d'aquells passatges dels fets dels apòstols, quan indica que els creients vivien units, escoltaven l'ensenyament dels apòstols, tenien aquesta mentalitat, aquesta espiritualitat de comunió, units, com podríem resumir-ho així, comunió de pensament, una comunió litúrgica, perquè es trobaven per celebrar l'Eucaristia, i també una comunió de béns. Fixeu-vos que hi ha el tema del pensament, per tant, del contingut doctrinal de la fe específica, hi ha el tema de la celebració de la fe en la litúrgia, i després hi ha el tema de la caritat, que de fet d'alguna manera sempre han estat les tres grans columnes sobre les que s'assenta una església local. L'anunci explícit amb el contingut de fe, en aquí podem anar de l'anunci explícit a la catequesi, per exemple, el tema del pensament, el tema doncs, de la celebració de la fe, centrats en l'Eucaristia, els altres sacraments també, però sobretot és central l'Eucaristia, i el tema de la comunió de béns, el tema de la caritat. Això fa que, d'alguna manera, l'Eucaristia sigui també la clau on s'explicita la vida de l'Església i és la icona del que és i ha de ser l'Església. Mireu, us ho he posat aquí. Si ara haguéssim de fer, si jo us preguntés a vosaltres, a quina foto o quina imatge, quin flash representaria millor l'Església local? El concepte, el que estem parlant avui, el concepte d'Església local. A veure, busqueu una foto. Ara aquí han fet, algú, he vist que feia alguna foto, aquí hi ha les càmeres que saludo els que, em sembla, aquí hi ha gent que està veient, ens està veient per l'streaming o per les xarxes socials de l'Arxiprestat, no? Us saludem cordialment, molt bé. Però això és la imatge específica de l'Església local, què hi posaríeu? És si ara jo us ho preguntés a vosaltres. Quina foto posaríeu per expressar el que és l'Església local? El Concili, en la Constitució de Litúrgia, dona la resposta, d'alguna manera. I la dona, en el número 41, quan això us ho he posat aquí, punt 5, diu, la principal manifestació de l'Església es troba en la participació plena i activa de tot el poble sant de Déu en les mateixes celebracions litúrgiques, sobretot en la mateixa Eucaristia, en una única pregària entorn d'un mateix altar presidit pel bisbe envoltat del seu presbiteri i dels ministres. Aquest és el flaix de l'Església local. Aquest és el flaix de l'Església local. Aquesta és la imatge específic, és a dir, tot, i fixeu-vos com ho diu, és interessant també com ho diu, la participació plena i activa de tot el poble sant de Déu. Aquesta és la frase inicial, la participació plena i activa de tot el poble sant de Déu en la celebració de l'Eucaristia, amb el bisbe voltat de, mira, de tots, que allà aquí som tots, amb els preveres, amb els ministres, però tot el poble sant de Déu, que ho ha dit abans. Aquesta és la, el flash, aquesta és la foto finish, podríem dir, de la realitat eclesial, del que és l'església local. I aquí, doncs, entrem en la genuïnitat més gran del que és l'Eucaristia. L'Eucaristia apunta a la comunió, apunta a la unitat, fa comunitat, és allò, l'Església fa l'Eucaristia i l'Eucaristia fa l'Església, i tot allò que s'ha anat dient, que ho diu també el mateix Concili, aquests vasos comunicants entre Eucaristia i Església, entre Església i Eucaristia. Perquè, en definitiva, el flaix, la realitat més genuïna del que és l'Església local, és el que acaba d'assenyalar, el que acabem de dir en aquesta frase. Tot el poble sant de Déu en la mateixa celebració, celebrant la fe, celebrant la fe. Aquest és, aquí tenim la foto de l'església local. I això tenim textos admirables dels pares de l'església, els pares antics, els antics, sobretot Sant Agustí, parla del que és l'església i del que és l'Eucaristia. Hi ha un moment Sant Agustí que diu: què tenim damunt l'altar? Diu, estem aquí ara a l'església, doncs mira, tenim l'altar al costat. Què posem damunt l'altar? Què hi ha damunt l'altar? Diu, hi ha el cos de Crist. I afegeix i diu: sigueu allò que rebeu. I encara hi afegeix: i rebeu allò que sou. Que aquesta segona part de la frase encara m'impressiona més. Sigueu, allò de dir sigueu, mira, un bon propòsit, no? Sigueu cos de Crist en la vida, sigueu cos de Crist fent església, sigueu cos de Crist amb tot el que sou i amb tot el que feu, aquest desig, no? Sigueu, però després diu rebeu allò que sou, i rebeu el cos de Crist, ja que sou cos de Crist. Està comentant 1 Corintis quan parla precisament del concepte d'església cos de Crist. Però és un text admirable, digne de ser reflexionat, no? Per tant, aquí l'església local, amb tot el que som, amb les nostres grandeses i misèries, amb les nostres crítiques, amb els nostres pecats, amb tot el que som, que hauríem de ser més, que potser hi hauria d'haver més joves, hauria d'haver menys això, menys allò, amb tot el que som, l'Església local crea o intenta crear aquesta comunió, que és més, abans de parlar de comunitat, ja ho he dit abans, és comunió de vida amb Déu. Comunió de vida. Som cridats a ser participants de la naturalesa divina, diu la primera carta de Sant Pere. I per tant, en l'Església som cridats a crear comunió de vida amb Déu. Com l'Antic Testament era cridat a fer l'assemblea del Senyor, el que passa és que també feien el que podien aquella gent. I moltes vegades varen anar per d'altres camins. Doncs una mica també ens passa a nosaltres el poble sant de Déu del Nou Testament. I aquesta comunió què és? És participació en els béns sants. Fixeu-vos, abans de baixar i de dir, mira, creem comunitat. No. El concepte de comunió és més alt, és més profund que la paraula, que la mera paraula comunitat. Comunió de vida amb Déu. Som cridats a tenir comunió de vida amb Déu en el marc eclesial, en les vicissituds humanes de les nostres grandeses i misèries. Comunió com a participació en els béns sants. Mireu, en el credo tenim aquella expressió, la comunió dels sants. Com va sortir aquesta expressió? Que és un dels últims articles posats en el credo, fins al segle IV no es posa. Aquesta afirmació, la comunió dels sants, és la comú o la comuna participació amb els béns sants. Paraula de Déu, el misteri de fe, del misteri de Déu, la paraula de Déu, els sagraments, aquesta participatio, aquesta comuna participació en els béns sants, que fa que ens unim els uns als altres en la comunió dels sants. Els que ens han precedit, que ens donen testimoni, els sants que tenim un tracte continuat i els que vindran. Aquest és el sentit genuí de l'expressió comunió dels sants. Després potser l'hem anat reduint com ens ha passat amb tantes altres coses, no? De dir, la comunió dels sants, i pensem, mira, que estem en comunió amb Santa Teresa de Jesús o amb els sants que hi ha per aquí, no? M'enteneu? O sigui, la comunió dels sants s'expressa en la realitat eclesial de l'església local. De l'església local, perquè quan celebrem l'Eucaristia, quan participem en els sants misteris, tenim aquesta comuna participació en els béns sants, que ens unim en la comunió dels sants. I ens unim amb aquells que ens han donat testimoni, que els recordem, quin testimoni ens va donar aquells que ens han precedit en la fe i que ara dormen al son de la pau. Testimoni m'està donant aquell que m'ha ajudat en les meves dificultats, en les meves lluites, que són els sants de la porta del costat, que diu el Papa Francesc, i els sants que vindran. Això és la comunió dels sants. Què més hi tenim aquí? Comunió de fidels, no? Comunió de creients. I aquí fa que després anem aterrant més amb el, ja que se'm demanava el concepte d'església local, i ja anem a la segona part, que aquí potser us ho he posat una mica més escrit, ens anem a la comunió entre les esglésies, la comunió d'esglésies. Està clar, l'església local, què hi ha en l'església local? Doncs mira, hi ha tot el que és necessari per a la fe i per a la salvació. Què més volem? N'hi ha que han d'anar molt lluny a buscar això. Doncs mira, ho tens en la teva església local. Tens tot el que l'església local, si és genuïna i autèntica, doncs té tot el que ha de tenir de cara a la fe i de cara a la salvació. I això fa que sigui una església ortodoxa, podríem dir, una església que, de recta doctrina i de recta pràctica, quan dic la paraula ortodoxa. Tot el que ha de tenir de cara a la fe i de cara a la salvació. I, per tant, en l'església local hi ha tota l'església, tot el que és l'església, tot i que no és l'església entera, perquè després, si l'església local es converteix en un gueto, doncs mira, ens separem dels altres. Per això hi ha d'haver una comunió d'esglésies. I per això, doncs, mira, els representants, els caps de les esglésies locals s'han de trobar, s'han de reunir en unió amb el successor de Pere, que és el cap del col·legi episcopal, per tirar endavant el carro. Per tirar endavant el carro i perquè hi hagi una veritable comunió d'esglésies. O sigui, aquí tenim el concepte de la comunió fidelium en l'església local, de la comunió de creients en l'església local i la comunió d'esglésies. I naturalment també en aquí hem de parlar de la comunió ecumènica. Fixeu-vos, comunió ecumènica, em refereixo a aquella comunió que hem de tenir amb els cristians que són d'altres confessions, cristianes. Amb els cristians ortodoxos, amb els cristians fruit de la reforma de Luter, etc. Els anglicans, etc. Els reformats. Per què? I el Vaticà II no parla de merament d'unitat, de cercar la unitat, sinó que parla de comunió. I jo diria, això és molt més alt que parlar merament d'unitat, perquè hi ha una comunió amb aquests germans de les altres esglésies i comunitats eclesials, hi ha una comunió encara que no sigui plena. Tenim la paraula de Déu que ens uneix. Dies enrere varen fer la trobada allà a la Prioral, no sé, potser hi haurà alguns de vosaltres, amb els representants de les diverses esglésies cristianes que hi havia aquí a Reus. Va ser una trobada bonica, profunda, i constatàvem més aquella comunió de totes les coses que ens unien, i sobretot vàrem subratllar aquella comunió en la paraula de Déu, que és el que ens uneix. Per tant, no és cercar merament, hem de mirar d'estar més units. No, el Vaticà II parla d'unitat, d'una unitat de comunió, i parla de comunió plena o no plena, depenent, de totes aquelles dificultats que puguem tenir concretes amb els cristians de les altres confessions. I també la comunió és el signe més eficaç de l'evangelització. I per tant, aquí he posat comunió com a sagrament, com a signe per al món. És allò que diu Jesús a l'últim sopar. Què diu Jesús a l'últim sopar? Que tot sigui no per tal que el món cregui. Ens ho creiem, això, o no ens ho creiem? Per tant, que tot sigui no en el marc de l'Església, en el marc de la comunitat concreta. Aquest que tot sigui no no és una entelèquia. No és una entelèquia que està per el mateix que deia quan he començat la xerrada. No, hem d'aterrar en la realitat concreta, amb les nostres grandeses, amb les nostres diferències, amb els entrebancs, amb els nostres tics, fins i tot podria dir amb les nostres manies, si m'apureu, perquè tots en tenim de manies, En la realitat concreta, que tot sigui nu, i hem de vetllar per això, per tal que el món cregui. Molt bé, i ara ja hem arribat al punt 7 i al punt 8, que el farem així més breument perquè ja els teniu aquí i s'estan anant el temps. Mireu, aquí tenim el concepte d'església universal i església local. Aquí ja us he posat, després us ho podeu repassar, el concepte de dir l'església local, doncs, és el que he dit abans, no? Hi ha veritablement tota l'església, encara que no sigui l'església sencera, perquè una església local separada d'una altra església local, doncs mira, això no té sentit. I per tant, hem de veure els catòlics en aquí, i això ho hem de veure, el ministeri del successor de Pere. Aquí hi ha un document d'una congregació, no? De la Congregació per la Doctrina de la Fe, Communionis Notio, parla del ministeri del Papa com a pertanyent a l'essència de cada església local des de dins. O sigui, la missió del Papa, la missió del successor de Pere, no és de dir, mira, nosaltres ja aquí som l'església local, i si ja el Papa només intervé o només ens l'escoltem en determinats moments de conflicte, com si, mira, està a Roma, està ben lluny, i per tant, no, el ministeri... Caldria insistir en aquest punt. En cada església particular, en cada església local hi ha tot el que hi ha d'haver de cara a la fe i la salvació, però tenim en l'església aquest ministeri de Pere, que és un ministeri de coordinació, que és un ministeri doncs d'unitat, que l'hem de veure com a pertanyent a l'essència de la nostra pròpia església local. I després, en el punt 8, faig una mica el que el Vaticà II diu quan parla de la diòcesi i quan parla de la parròquia. I fixeu-vos que, d'alguna manera, també entén la parròquia com la concreció específica de la realitat local, de la realitat de l'església local, sempre que els que van al capdavant de la parròquia estiguin units al seu bisbe, naturalment, perquè si no, després, o sigui, cal aquest lligam d'unitat, aquest lligam de comunió, aquest lligam d'afecte amb el seu bisbe. I per tant, en la realitat parroquial, que també hem de veure en la nostra església d'avui, no? Potser això el Vaticà II encara no ho tenia tan previst, hem de veure també la coordinació entre les parròquies. Hem de veure doncs tot aquest lligam que hi ha d'haver, per exemple, amb una ciutat com Reus, aquest lligam interparroquial com el anem fomentant. Potser una determinada parròquia no pot oferir tots aquells elements que hauria d'oferir una determinada església local, i això ens ho hem de coordinar una mica entre tots, sempre en unió amb el bisbe, en unió amb la diòcesi, perquè la diòcesi al capdavall en definitiva és aquesta porció de tot el poble sant de Déu en un determinat lloc. Bé, gairebé ho deixaria aquí, però m'ha interessat molt subratllar tota la primera part, que de fet ens dona els fonaments del que és realment l'església local. Potser ara vindria el moment de les preguntes, perquè ara són les 9 menys 2 minuts i podríem, doncs, potser fer algun aclariment o alguna qüestió o aprofundir un determinat punt.
Una pregunta senzilla. El paper dels laics dintre la cultura de l'església local?
Bé, l'he dit abans, aquest paper. O sigui, aquest paper és un paper actiu. Un paper, o sigui, he dit que pel fet de formar part del poble sant de Déu tots tenim la mateixa dignitat. He citat a Sant Lleó Magne. Aquesta dignitat què ens fa? Ser membres actius dins l'Església. I per tant, ser evangelitzadors en els nostres ambients. I jo diria, encara que no et cridi el capellà de torn. O sigui, perquè, fixeu-vos, a vegades, amb el tema dels laics ens pensem, i a vegades això és un error que fem els mateixos mossens, de dir, a veure, quants laics tens en la teva parròquia, i fem allò competició a veure qui té més laics, com si els laics fossin doncs coses, no? O realitats tan concretes, i entenem, i quan diem això què volem dir? En el fons, de dir quants catequistes tens, quants laics que treballen a Càritas o el que sigui, no? Les realitats concretes de la vida parroquial. Mireu, això no són merament, està molt bé, poden ser molt entregats, però això no és, aquí fem un reduccionisme. Fem un reduccionisme en parlar dels laics. Això són ministeris concrets que hem donat a uns determinats laics. Que quan el mossèn ha dit, ostres, m'hauries d'ajudar a fer catequesi, o m'hauries d'ajudar al rober de Càritas, ara ho invento, no? O m'hauries d'ajudar amb no sé què de la litúrgia. Això són ministeris concrets que demano o que demanem a determinats laics, però els laics han de tenir un paper actiu en el seu medi. El Vaticà II parla de l'apostolat dels laics. apostolat, eh? O sigui, el títol, ser apòstol en el teu ambient, encara que no et cridi el capellà de tot, ho dic així, eh? Ara, després també, en la vida parroquial, en la vida de l'església local, no hem de ser merament col·laboradors del capellà de torn. Hem de tenir un paper també, pot ser més actiu, hauríem de ser capaços de formar veritables equips pastorals, on el protagonisme dels laics fos més gran, fos més incisiu. I, de fet, el paper del prevere és de ser acompanyant de tota aquella realitat. I acompanyant vol dir que a vegades has d'anar al davant. Molt bé, potser moltes vegades has d'anar al davant. A vegades has d'anar al mig i a vegades has d'anar tot darrere empenyent. Aquest és el paper del mossèn, tal com el veig en l'església d'avui. Perquè aquesta missió, ho hem dit abans, és de tot el poble sant de Déu. Tots tenim la mateixa dignitat pel baptisme. I la prioritat, he dit també, la prioritat correspon a la comunió, ja que el ministeri específic, fer de bisbe o fer de prevere, de mossèn, està al servei de la comunió. La missió del bisbe, la missió delicada del bisbe o del prevere és estar al servei de la comunió. I per tant, aquí hi ha d'haver aquest paper, doncs, de ser veritables, l'ideal seria poder formar veritables equips pastorals, no simplement el laic o la laica que sigui un col·laborador de les ocurrències del mossèn. Ja ho banalitzo, eh? Perdoneu-me.
Bona tarda, moltes gràcies per la claretat. Ja que ha parlat de l'església local, l'església local s'ha d'encarnar en un lloc, en una gent determinada. Davant d'aquesta societat tan variada i el territori que estem, com s'hauria d'encarnar aquesta església local?
Costa una mica de dir, eh? Aquí, mira, els bisbes, en el document que vam publicar fa dos mesos, parlem de les llums i ombres de la nostra realitat, parlem dels reptes de la situació actual, d'aquesta societat líquida, amb tots els problemes que comporta, que una evangelització en la realitat concreta del nostre avui és més difícil que una primera evangelització, perquè la gent d'alguna manera pot estar de tornada, de dir, ah, mira, aquests, els de l'Església, no? Per tant, costa d'una manera especial. Ara, aquesta realitat concreta, jo diria que s'ha d'anar fent en el tracte de tu a tu. O sigui, els laics, per això teniu una gran missió, els laics. Els laics no sou, simplement els que veniu a l'església i els practicants. Els laics sou quelcom molt més que simples practicants. Els laics heu de ser evangelitzadors en els vostres ambients. I, per tant, si d'això n'estem convençuts, i això ho anem fent aquest treball de formigueta, aquest treball de tu a tu en aquesta nostra societat tan variada, tan complexa, en definitiva, això tard o d'hora es nota, tard o d'hora va augmentant, tard o d'hora doncs que fan augmentar o que fan millorar la realitat concreta. De seguida volem quantitats, La mentalitat occidental, la nostra mentalitat occidental, de seguida volem números i faves comptades. Però potser hauríem de tenir una altra actitud, que seria aquesta actitud, doncs, d'incidir positivament en els nostres ambients i després de pensar que, en definitiva, som cridats per Déu a dur a terme aquesta missió. I qui ens crida és el Senyor, no el rector de torn. Qui ens crida, doncs, és el Senyor que ens crida a formar part d'aquest poble sant, a formar part doncs, d'aquesta comunitat local, no?, que es pot expressar aquí a Reus mateix. I fent aquest treball de tu a tu, aquest treball de formigueta, aquest treball en el qual tots ens hi hem de sentir implicats, aquest treball que no hem d'esperar que ens ho digui el mossèn, aquest treball que en definitiva comença a la porta de l'escala del pis o del bloc de pisos i que continua al mercat i que continua al carrer o que continua doncs, en les mateixes xarxes socials. I, per tant, els medis, els mitjans poden ser molts donada la complexitat també del moment. Mireu, hi ha una cosa que en la nostra societat i cada vegada es veu més, la necessitat que té la gent de ser escoltada. I a més amb la crisi també ha agreujat això, la necessitat de que algú se l'escolti. Potser hauríem de tenir doncs, aquí un ministeri, hauríem d'exercir més aquest ministeri de l'acompanyament, aquest ministeri de tenir les oïdes atentes. A vegades parlem molt dels pobres, i entenem els pobres, els que venen al Rubé, que està molt bé tot això, i ho hem de fer, i s'ha agreujat molt més, però també hi ha aquest ministeri de sentir-se acompanyat i escoltat davant els problemes de la vida i la complexitat de moltes coses. I, per tant, donar una paraula de coratge, donar una paraula d'ànim, un saber escoltar la persona, tot això és ministeri, és un ministeri que el Senyor ens demana. I això ho podem fer. I aquest és un treball de formigueta que hem d'anar promoguent. I aquí se va creant una veritable xarxa en el marc de l'església local. Pot ser més que grans. Després sí, convindrà fer una gran celebració, però si no hi ha aquest treball de base, difícilment podrem fer grans celebracions.
Una altra pregunta.
Senyor Camisa, moltes gràcies. Volia ser molt greu. Certament, vostè ha insinuat en algun moment la gent jove, al començament. Realment ens preocupa. Els que són pares de família, els que han viscut potser una joventut molt propera a l'església, amb moviments i grups, ens preocupa. I per tant, si abans del sotrec, diguem-ho així, de la pandèmia, ja ens preocupava, tenim cert temor, per dir-ho també d'alguna manera, que aquest sotrec no hagi fins i tot distanciat o separat o si més no havia generat certa indiferència per la gent jove. Per tant, sé que hem de ser optimistes, certament, i l'esperit vetlla, però ens agradaria també saber la seva opinió.
Certament, la gent jove costa, sempre ha costat. I pot ser en el moment, en la complexitat del món d'avui i del moment actual, pot ser costa encara més. Però també tenim grans eines per acostar-nos a la gent jove. Fa l'altre dia, deu fer avui, no, quan fa 15 dies que vaig ser aquí, a la confirmació, o potser encara no, fa 8, 9, 9 dies, era l'altre, no pas diumenge passat, l'altre. Bé, doncs mira, aquí hi havia una realitat petita, però aquí hi havia una llavor d'esperança amb tots aquells nois i noies de la confirmació i amb un petit grup doncs, que els van animar a continuar, a seguir, a tirar endavant i que a més varen fer uns cants magnífics. Per tant, en aquesta mateixa església hi ha unes esperances. Després, a Reus, resulta que tenim una xarxa d'escoles cristianes impressionant. Què fem amb les escoles cristianes? Què fem amb aquesta jovenalla que va pujant en aquestes escoles? Com anem creant, doncs, un tracte, tot un treball que després els puguin ajudar? Després a la vida faran moltes coses, però aquesta formació la podem anar donant i hem de vetllar perquè sigui així. Aquí, simplement, per tant, he posat com dos exemples de la realitat d'aquí, de l'església local d'aquí, doncs que ens poden, que són signes d'esperança. Signes d'esperança. Ara, certament que costa, i els evangelitzadors dels joves són els mateixos joves. I per tant hem d'anar trobant en petits grups, també és aquest treball de formigueta, d'anar animant, d'anar estimulant, d'anar trobant, i que joves grans acompanyin a jovenalla i que així vagin creixent. Però tenim unes realitats concretes que, malgrat tot, doncs hi són. I això, doncs, ha de donar, ens ha d'encoratjar i donar esperança i vetllar-ho molt i treballar-ho molt bé. O sigui, tenir molta cura. A més, aquí també teniu, em sembla que aquí a Sant Joan també teniu un esplai, no? Que venen un bon grup de joves. Doncs bé, què fem amb aquest esplai? Com tenim cura d'aquest esplai? Hauríem de mimar aquest esplai. O sigui, precisament ho estem dient amb una realitat que Déu-n'hi-do. Per tant, tant de bo totes les parròquies poguessin dir el que hi ha aquí a Sant Joan.
Moltes gràcies i m'ha agradat molt el que ha dit i la meva que ha dit, però si ja que s'hi fa he trobat a faltar allò que diu el Papa, no? La joia de l'Evangeli. Així no m'he sentit gaire l'Evangeli, no? Jo crec que l'Evangeli i tot això que diu i dic també, doncs és la gasolina, no? Si n'hi ha gasolina, la cosa no passa.
Molt bé, certament la vida cristiana, quan he especificat i he dit que el nostre lligam és el misteri de Déu revelat en Crist i comunicat per l'Esperit, això ho tenim naturalment a la paraula de Déu escrita o transmesa. I certament en la paraula de Déu continguda en les Escriptures. I per tant, aquest misteri de Crist que ens comunica l'Esperit, això és evangeli pur i dur. Certament que l'evangeli ha de ser, doncs, la nostra norma, el nostre pal de paller, i que això ho hem de manifestar amb joia. Certament, teniu tota la raó.
Ja està. Ho agraïm una vegada més i hem après bastantes coses, no? Perquè per això és mestre, per això bon pedagog i per això sap explicar allò que li hem demanat perfectament. Gràcies, bon vespre als que seguim el curs. El dia 12 tindrem l'última trobada, no consol, i després farem una altra trobada per posar en pràctica tot allò que hem pogut aprendre i hem pogut posar en pràctica. Moltes gràcies, senyor Gavisbe.
Molt bé. Molt bona nit. Molt bona nit a tots i a totes. Bon descans i a treballar força per molts anys amb tot el que feu. Gràcies.
Catalunya Religió.